La vinya.
La vinya.
Tota la música.
Tota la música.
De la A fins a la Z. Hey, què tal, oients de La Vinya? Benvinguts a un nou episodi d'aquesta temporada de conceptes del món del rock i el pop. I comencem amb aquesta cara A, amb la lletra O. I comencem amb One Hit Wonders. Un One Hit Wonder és qualsevol entitat que aconsegueix la popularitat generalitzada, sovint només per una obra, i es fa coneguda entre el públic en general només per aquest èxit momentani. El terme s'utilitza més habitualment pel que fa als intèrprets de música amb només un senzill d'èxit que eclipsa el seu altre treball. Estem escoltant el clàssic That Thing You Do, interpretat pel grup The Wonders. De fet, aquest grup són els protagonistes de la pel·lícula That Thing You Do, escrita i dirigida pel gran Tom Hanks en el seu debut com a director de llargmetratges, ambientada a la cultura del rock and roll dels anys 60 i que narra l'ascens i la caiguda d'una banda de pop meravellosa de ficció. De fet, val a dir que alguns artistes batejats com a One Hit Wonders en un país determinat havien aconseguit èxits en altres països. Goodbye to you, my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10. Together we've climbed hills and trees. Learned of love and ABC, skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend, it's hard to die. Molts One Hit Wonders no estaven preparats per la fama sobtada. L'èxit inesperat podia causar pressió, disputes amb la discogràfica o simplement que no poguessin igualar aquell cop de sort. Think of me and I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the hills that we climbed were just seasons out of time. Goodbye, Papa, please pray for me. Estem escoltant Terry Jacks, un cantant, compositor, guitarrista i productor discogràfic canadenc, conegut per la seva exitosa cançó de 1974, Seasons in the Sun, una adaptació anglesa d'una cançó escrita pel compositor i cantant belga Jacques Brel el 1961. When all the birds are singing in the sky. I tot i ser d'un sol hit, aquestes cançons sovint acaben sent emblemàtiques d'una època. Encara avui es punxen a ràdios, festes o a moltes pel·lícules. Like the seasons have all gone. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the wine and the song, like the seasons have all gone. Goodbye, Michelle, my little one. Baja Men és una banda de junk canoe de les Bahamas formada a New Providence l'any 1977. Són més coneguts per la seva exitosa cançó Who Let the Dogs Out, guanyadora d'un premi Grammy. Who let the dogs out?
was nice, the party was pumping.
Hey, yeah.
V.I.O.
And everybody having a ball.
V.I.O.
Until the fellas started name calling.
V.I.O.
And the girls respond to the call. I have a pull my shout out.
Who let the dogs out?
Encara que la seva fama va ser efímera, formen part del cançoner col·lectiu i sovint tornen a aparèixer en recopilatoris, playlists o festivals revival.
Gonna tell myself I'm man, no get angry. Hey, yeah. V.I.O. Calling them canine. Hey,
V.I.O.
But they tell me, hey man, it's part of the party. You put a woman in front and a man behind. I have a woman shout out.
Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out?
Say, a doggy is nothing if he don't have a bone.
Oh, doggy, hold your bone. Oh, doggy, hold it.
A doggy is nothing if he don't.
I continuem amb òpera rock. Una òpera rock és un gènere musical nascut al segle XX que pot tenir dues excepcions. Pot ser un argument literari musicat que s'escenifica o no, cantant amb acompanyament instrumental i amb els elements escènics habituals del teatre i del cinema. Difereix de l'òpera clàssica en el fet que l'estil musical emprat és música rock, heavy metal o d'altres. L'estil vocal pot ser el propi del rock, de l'òpera clàssica, del teatre musical o qualsevol altre.
Estem escoltant Pinball Wizard, una fantàstica cançó de l'òpera rock Tommy del grup The Who. La cançó és interpretada a la pel·lícula per Elton John.
Les òpera rock sovint van més enllà del disc. Poden esdevenir pel·lícules, concerts conceptuals, teatre musical o fins i tot vídeos animats com The Wall o de l'àlbum que estem escoltant, Tommy.
Una òpera rock també pot ser un àlbum musical que presenta una història explicada en parts, les cançons, a manera de seccions. Una òpera rock es diferencia d'un àlbum de rock convencional en què generalment aquest inclou cançons que no estan unides per un tema comú.
Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, not a solo set.
I estem escoltant Starman, de David Bowie. La cançó és el senzill principal del seu cinquè àlbum d'estudi, l'òpera rock, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.
Una òpera rock és similar a un àlbum conceptual, encara que aquest només podrà crear un estat d'ànim o mantenir un tema. Moltes vegades es fan servir cançons cícliques. Victoria és una cançó de The Kings inclosa en l'àlbum conceptual del 1969 Arthur or the Decline and Fall of the British Empire, normalment conegut com Arthur. La cançó és una paròdia directa de l'època victoriana en el continent europeu.
L'òpera rock és emoció en majúscules, on el rock es vesteix de teatre i ens explica històries que poden ser íntimes, apocalíptiques o revolucionàries. És la banda sonora de grans viatges interiors i col·lectius. I continuem amb On the Road, en el camí, és una novel·la escrita per Jack Kerouac el 1951 i publicada per primera vegada el 1957. És una novel·la en part autobiogràfica escrita com un monòleg interior. Està basada en els viatges que Kerouac i els seus amics van fer pels Estats Units i Mèxic entre el 1947 i el 1950 i va contribuir a la mitificació de la Ruta 66. Està considerada com l'obra definitiva de la generació Beat i rep la seva inspiració del jazz, la poesia i les drogues. Descriu una manera romàntica i bohèmia de viure. Tight slack-clad girls on a graveyard shift. Beat the seamen stroll, catch the midnight drift. So got you and Charlie. Estem escoltant Tom Waits interpretant el tema Drunk on the Moon. Tom Waits, conegut per la seva veu rasposa i un estil líric únic, captura l'essència de la vida nocturna amb una precisió gairebé cinematogràfica. La música de Waits, amb una barreja de jazz, blues i elements teatrals, proporciona el taló de fons perfecte per a aquesta exploració de la vida nocturna i les seves complexitats.
Is pouring champagne stars. Broadway's like a serpent pulling shiny top-down cars. Larimer is teeming with that undulated beat as some Bonneville is screaming.
Amb aquesta novel·la, Kerouac va ser qualificat com el nou Charlie Parker, un dels millors saxofonistes de la història, i el seu estil va ser denominat com a prosa espontània i comparat amb el bebop a causa del seu ritme frenètic i improvisat.
On the Road és un road trip per tots els Estats Units, com bé ha comentat abans el meu company. Nova York, Denver, San Francisco, Nova Orleans, Mèxic, però és molt més que viatjar. És una cerca de sentit, d'autenticitat, de trencar amb el sistema i viure al marge.
Estem escoltant Everybody's Got a Life d'Arthur Lee, un músic, cantant i compositor nord-americà que va arribar a la fama com a líder de la banda de rock de Los Angeles, Love, considerat com el primer punk rocker de la història.
Tot i que hi ha una pel·lícula de l'any 2012, el seu veritable llegat és cultural. Ha inspirat cançons, estils de vida, l'estètica bohèmia, la carretera com a temple de llibertat. That's when I stopped and I took another look at my baby. She said if you're with me I'll never go away. Because i precisament de l'abans comentat Charlie Parker, una de les figures claus en l'evolució del jazz i un dels seus artistes més llegendaris i admirats, escoltem ara el seu tema Ornithology. On the Road va ser escrita en només 3 setmanes, mentre Kerouac vivia amb la seva segona esposa, Jane Haverty, a Manhattan, i va ser mecanografiada, sense marges ni paràgrafs diferenciats, en un llarg rotllo de paper que Kerouac anomenava simplement el rotllo. Contràriament a la llegenda, Kerouac no va utilitzar més drogues que el cafè per escriure la novel·la. On the Road és una mena de rock literari, una veu que crida per no quedar-se quiet, que balla amb les paraules com Chuck Berry amb la seva guitarra. És la banda sonora escrita de les ànimes salvatges. I acabem amb aquest gran tema amb Outlaw Country. És un subgènere de la música country nord-americana creat per un petit grup d'artistes actius a la dècada de 1970 i principis de 1980, coneguts col·lectivament com el moviment de fora de la llei, que van lluitar i guanyar la seva llibertat creativa fora de l'establiment de Nashville, que dictava el so de la majoria de la música country de l'època.
La música té les seves arrels en subgèneres anteriors com el western, el honky-tonk, el rockabilly i el country progressiu i es caracteritza per una barreja de ritmes de rock i folk, instrumentació country i lletres introspectives. El moviment va començar com una reacció a la producció enganyosa i les estructures limitants del so de Nashville, desenvolupat per Chet Atkins i altres productors discogràfics.
Estem escoltant el gran, grandíssim tema On the Road Again, de Willie Nelson, un cantant de música country, autor, poeta, actor i activista estadounidenc, icona de la cultura popular nord-americana i ferm defensor dels drets dels animals. We're the best friends.
David Alan Coe és un cantant i compositor nord-americà que es va dedicar a la música després de passar gran part de la seva vida primerenca a escoles reformistes i presons, i es va fer notar per primera vegada per la música a Nashville. Inicialment va tocar blues abans de passar a la música country, convertint-se en una part important de l'escena country fora de la llei dels anys 70. Escoltem You Never Even Called My Name. Mate.
Darling, you never even called me by my name. You don't have to call me Waylon Jennings, and you don't have to call me Charlie Pride.
Hi ha una especial relació entre la contracultura i el rock amb l'outlaw country, i són aquests tres punts. Va ser una mena de country psicodèlic rural. Compartia ideals amb el rock, llibertat, rebel·lia i autenticitat, i va trencar el mur entre el country i el rock. Molts fans del rock van començar a escoltar country gràcies a aquests artistes. As long as you will let me.
Time in your phone book.
Hello, hello.
And I've seen it on signs where I play. But the only time I know I'll hear David Alan Coe is when Jesus has his final judgment day.
Escoltem ara, per a finalitzar, el tema Sam, de Sturgill Simpson, un cantautor de música country i actor nord-americà. El seu estil d'outlaw country sempre ha tingut el favor de la crítica, amb una barreja fascinant i de vegades desconcertant de sons country tradicionals, filosofia contemporània i bruixeria psicodèlica d'estudis de gravació. Dog was a friend to a man, but Sam was the greatest one. He was a hound of hounds, he was the wonder of all walkers, he loved howling at the moon. L'Outlaw Country és com el blues del desert, com si Neil Young, Bob Dylan i una Harley Davidson es trobessin en una taverna de Texas. És una veu que diu, no necessito la teva indústria, tinc la meva veritat. He was a run of the litter, but a plenty mean pup. Put Sam on the scent, and he never let up. Spent his nights on the porch, chewing on a bare bone. Now he's underground, and I'm all alone. Well, a good dog on the ground's worth three in the saddle. No matter where you're from, been many good dog was a friend to a man, but Sam was the greatest one. He was a hound of hounds. He was the wonder of all walkers. He loved howling at the moon. He loved treeing that raccoon. Most of all, he was my best friend, and he's gone too soon.
La vinya.
La vinya.
Tota la música.
Tota la música.
De la A fins a la Z.
Agafem el vinil, li donem la volta i continuem a la cara B amb aquesta lletra O.
I comencem amb aquesta cara B una mica tècnica, amb l'ostinato. La repetició a la música és un recurs molt habitual. La majoria de les obres musicals que escoltem repeteixen fragments, seccions o tornades que, en contrast amb altres seccions més variades, tenen la finalitat de generar expectatives i fer intel·ligible el discurs musical.
No obstant això, hi ha un tipus de composicions que utilitzen la repetició de forma constant, gairebé obsessiva, com a base principal de la seva estructura, les composicions en ostinato.
L'ostinato consisteix en la repetició contínua d'un petit fragment melòdic, rítmic o harmònic que, en la majoria dels casos, es fa servir com a acompanyament d'una melodia principal. L'ostinato pot ser senzill, unes poques notes, o complex, ritmes elaborats i melodies intricades.
Estem escoltant el tema Peter Gunn de la banda Emerson, Lake & Palmer, una banda anglesa de rock progressiu i rock simfònic formada a Londres l'abril de 1970 que van popularitzar tant la interpretació de música clàssica amb arranjaments de rock com la fusió d'ambdós estils.
Un exemple comú d'ostinato és el del baix d'una cançó, també anomenat basso ostinato. El baix toca la mateixa melodia recurrent una vegada i una altra, mantenint el ritme de la música i afegint una melodia subjacent a la cançó.
I escoltem ara Donna Summer i el seu tema I Feel Love, considerada una de les cançons més influents de tots els temps, ja que va establir les bases de la música de ball electrònica.
Thank you.
I per què és tan potent l'ostinato? Primer, perquè crea tensió i expectació. Com que el motiu es repeteix, el cervell busca quan canviarà. Això genera interès. Base per a la improvisació. Molts temes de jazz, rock o funk fan servir un ostinato com a base sobre la qual es construeix la resta. I finalment, crea una sensació hipnòtica, especialment en estils com el minimalisme, el trance o alguns subgèneres del rock psicodèlic.
Mind Games, de John Lennon, és una cançó que evoca sentiments hippies barrejats amb el misticisme de principis dels anys 70. D'acord amb el seu títol original, Make Love, Not War, la lletra parla de la unitat, de l'amor i d'una visió positiva de la vida i afirma que els pensaments positius són la resposta a la felicitat.
L'ostinato és com un loop natural, el batec constant al qual tot s'hi agafa. Sense ell, moltes cançons perdrien l'ànima que les fa tan inolvidables.
I ara parlarem de l'overdub, un procés mitjançant el qual s'afegeix un so nou a un enregistrament ja existent. És a dir, es fa una superposició.
The way that you feel. Why don't you tell me the way that you feel?
Un dels primers enregistraments comercials coneguts amb apilament de capes d'àudio, malgrat haver estat realitzat amb captures en acetat, va ser Confess, de la cantant Patti Page, per Mercury Records, el 1948.
For a tender word from you, the sweetest rose starts fading when the sunshine won't come through.
How long can I keep waiting for a
Les Paul va ser un dels innovadors en la pràctica de l'apilament de capes d'àudio i va començar experimentant amb això al voltant de l'any 1930. En 1950, el seu èxit musical número 1, How High the Moon, que estem escoltant i que escoltarem ara, interpretat al costat de la seva llavors dona Mary Ford, va presentar un ús significatiu de la tècnica d'apilament de capes d'àudio.
The Beatles van perfeccionar l'art de l'overdub a partir de Revolver i sobretot a Sgt. Pepper's. Queen feien servir overdubs de veus per aconseguir cors espectaculars com Bohemian Rhapsody. Jimi Hendrix afegia capes de guitarra sobre la base per enriquir el so psicodèlic i Prince va gravar molts dels seus discos fent tots els instruments ell sol gràcies a l'overdub.
L'apilament de capes d'àudio també ha estat vist negativament quan ha estat utilitzat per ampliar de manera artificial les habilitats musicals d'un artista o d'una banda, o també quan s'ha afegit enregistraments que suposadament van ser interpretats en viu, pistes interpretades per músics de sessió en comptes de les que en realitat eren executades pels músics que apareixien a les portades dels àlbums.
Escoltem ara el tema, com bé ha dit el nostre company Sting, Message in a Bottle, de The Police. Segons els crítics, la millor cançó escrita pel gran Sting i interpretada per la banda. L'overdub va transformar l'estudi en un instrument en si mateix, obrint la porta a la creativitat sense límits. Avui dia és una pràctica comuna tant en el rock com en pop, hip-hop, jazz o qualsevol estil.
Bye.
I continuem amb l'últim tipus de distorsió que ens quedava, que és l'overdrive. Traduït com sobrecàrrega, és el terme anglès emprat en música, principalment rock, per denominar la distorsió controlada del so de certs instruments, normalment guitarres elèctriques, amb la finalitat de dotar-los de certa riquesa o d'un so més característic de la música popular moderna.
Es diu que aquest so de guitarres distorsionades va començar a popularitzar-se per part de Kings. Altres ho atribueixen a The Who a causa del so trencat produït pels seus amplificadors destrossats després dels cops que els proporcionaven a l'escenari.
Estem escoltant Around the World, de The Red Hot Chili Peppers, un grup de rock alternatiu format a Los Angeles el 1983. Tenen un estil musical variat que barreja rock tradicional amb elements d'altres gèneres com funk, funk rock, punk rock i rock psicodèlic.
Ara parlarem d'un gran grup, The Cream, una banda de rock britànica de la dècada de 1960 que va ser un dels primers i més cèlebres power trios i supergrups de la dècada. Estava format per Eric Clapton a la guitarra, Jack Bruce al baix i com a vocalista principal i Ginger Baker a la bateria. Escoltem el seu tema Sunshine of Your Love, una cançó de 1967 amb elements de rock dur i psicodèlia. Jack Bruce va basar la cançó en un distintiu riff de baix que va desenvolupar després d'assistir a un concert de Jimi Hendrix.
I doncs, quina diferència hi ha de l'overdrive amb els altres efectes dels quals hem parlat? Doncs, per exemple, amb el distortion, l'overdrive és molt més agressiu, trenca completament el senyal, és més heavy, no? I el fuzz és una distorsió extrema, grinyolant i compresa, típica dels anys 60 i del rock psicodèlic.
Sunshine of your love.
I si parlem de distorsió, hem de parlar, com no, de Metallica i de Kirk Hammett, reconegut com un dels millors guitarristes de tota la història. Escoltem el tema Master of Puppets, una de les millors cançons de música heavy metal versionada per moltes altres bandes i utilitzada en bandes sonores de pel·lícules i programes televisius.
L'overdrive és l'ànima rugosa del rock, el crit elèctric que transforma una nota simple en una declaració poderosa. És la frontera entre el net i el salvatge. I continuem i acabem aquesta cara B amb Overture. L'obertura és una forma musical de caràcter instrumental que s'utilitza com a preludi o entrada d'una obra de grans dimensions, ja sigui una òpera, un oratori, un ballet, etc. Encara que també es pot executar com a obra independent als concerts. Passa el mateix a les òperes rock i en altres treballs de música popular, on moltes vegades s'utilitza una obertura per donar inici al projecte. Estem escoltant el tema Century One Overture 1928 de Dream Theater, un grup de metal progressiu dels Estats Units format per John Myung i John Petrucci el 1986. I els orígens clàssics de l'Overture va ser a la música clàssica, òbviament. Les obertures eren introduccions grandioses a òperes i obres escèniques. Compositors com Beethoven, Mozart o Wagner les van elevar a una forma d'art pròpia.
Rush van ser un grup de rock progressiu d'origen canadenc format pel baixista, teclista i vocalista Geddy Lee, el guitarrista Alex Lifeson i el bateria John Ratzi. Van gravar el seu primer àlbum el 1974 i han estat reconeguts pel seu mestratge musical, per les complexes composicions i per l'eclèctica temàtica de les seves lletres, dominades per la ciència-ficció, la fantasia, la filosofia llibertària i desenvolupant també temes humanitaris, socials, emocionals i mediambientals. Escoltem 2112 Overture de Temples of Syrinx. I acabarem aquest episodi amb un clàssic de la banda The Who, el tema Overture, una cançó escrita per Pete Townshend que va ser llançada al quart disc del grup, l'òpera rock Tommy. És la primera cançó de l'àlbum, és un dels tres instrumentals del disc i està formada per diverses seccions de cançons de l'àlbum. Compta amb una secció de vents on el baixista John Entwistle toca el corn francès.
L'Overture és com la primera pàgina d'un llibre sonor, una invitació a entrar en un món on tot es desplegarà a partir d'allà. És èpica, suggerent i carregada de promeses musicals. I fins aquí aquesta cara B i aquesta lletra O, i res, queda poquet per acabar aquesta temporada. Sap greu, però no tant, perquè continuem. Aquí no parem. Tenim encara més per donar-vos a tots vosaltres.